Pol Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé, bé. Esperant que passi aquest bon temps i surti el sol i ens il·lumina una mica més de cap on hem d'anar en un futur i bueno, i sent conscients de la situació complexa que tenim davant i a minut i resultado.
Quan surti el sol, què és el que il·luminarà? Com està ara mateix econòmicament el Baix Empordà?
Bueno, Baix Empordà econòmicament està en situació, bueno, expectant. Evidentment, la indústria, la demarcació nostra és una demarcació turística, és una demarcació de petit comerç i ara actualment doncs està parada. I amb incertesa de com tornarà, de com arribarà doncs el dia després, i en quina situació doncs tornarem a la normalitat i esperant que cap empresa tanqui i que, bueno, les mesures que s'estan duent a terme anunciades i les que s'aniran anunciant, doncs que vagin en la línia del que es necessita i del que necessiten les empreses i els autònoms.
Doncs...
I sobretot, doncs, bueno, esperant també una reacció d'Europa per tal que faci també la seva feina, que assumeixi la seva responsabilitat i que no, i el Banc Central Europeu que injecti diners i que Europa permeti els endeutaments als estats per tal de poder afrontar aquesta emergència humanitària, sanitària i, evidentment, aquesta emergència econòmica.
Ens has fet un resum fantàstic. Anem a pams. Quantes empreses han hagut de fer ERTOs ara mateix?
A veure, les xifres cada dia també estan... Empreses que han fet els ERTOs actualment de la nostra demarcació estan actualitzant les dades, però també és cert que n'hi ha unes que estan pendents de si el poden presentar o no. Uh-huh. A nivell de país tenim les xifres que són ja escandaloses, però bé, també és aquesta aturada que hem tingut aquesta setmana, està provocant que moltes ja hagin hagut de, bueno, de tancar i ara plantejar-se doncs, si fan l'ERTO, si no, i les condicions d'aquests, que també aquesta és la problemàtica, no? Que potser moltes condicions no estan clares i això ha provocat una incertesa. Aquestes setmanes doncs, encara estem valorant, algunes estan valorant si els hi convé fer-lo, i quines condicions tindran, sobretot en el cas del sector turístic, amb els contractes que tenien de fixes discontinus, com ho gestionen.
Parlàvem l'altre dia amb els hotelers, clar, la situació amb els fixes discontinus és que si ara no se'ls crida, després se'ls haurà de mantenir la feina durant molts mesos, no? O estaran sense cobrar l'atur.
Sí, sí, per això. I això, aquesta situació doncs, s'haurà d'analitzar bé i, evidentment, prendre una decisió aquestes setmanes a nivell de govern, perquè, clar, aquí sí que hi ha la part del Departament de Treball, els sindicats doncs, estan treballant i apostant, però convé, això són decisions que venen de seguretat social i com anirà, no?
Clar, els llocs de treball que es perden amb aquests ERTOs de forma temporal es recuperen després, quan acabi l'alarma.
Sí, bueno, clar, evidentment no. Quan acabi l'alarma es recuperen i, evidentment, aquests ERTOs, com tot, és allò que té l'empresa de l'obligació de mantenir-lo durant 6 mesos. No? El problema és aquest, que dius, molt bé, jo ara sí, em va bé, però és que després la incertesa de si podré mantenir aquests llocs de treball. Perquè, evidentment, com anirà la temporada turística, ara, a data d'avui, no ho sabem com es trobem. Evidentment, confiem en que Catalunya ha fet bé la feina, estan les taxes doncs, bueno, va baixant i esperem que tot pugui arrencar, doncs, si més no, al juny. No?
Si el juny es reactiva, vull dir, poden obrir hotels, restaurants, serà sinònim que l'economia baixempordanesa podrà acabar l'any de forma, almenys bé, sense haver de patir?
A veure, és que clar, sí, amb molts condicionants. És a dir, acaba el confinament i tots tornem a la normalitat i tothom pot venir, va, quin tipus, quin turisme venia o estava venint. Aquesta crisi és una crisi que també és, hi ha un tempo que és asincrònic. Nosaltres podem sortir el mes de juny, però i els francesos, i els italians, i els britànics, i els alemans, i els americans. O sigui, nosaltres podem estar acabant i nosaltres han començat més tard i encara estan confinats i no vindran. Qui és el que vindrà? Amb el turisme local i d'interior en tindrem prou? Home, evidentment, en tindrem prou per ocupar totes les places hoteleres que tindrem en disposició. El mercat internacional, qui serà el que vindrà? La gent agafarà els avions? Aquestes incerteses és les que encara no sabem. Per tant, evidentment que ajudarà i tothom, doncs, bueno, voldrà sortir, voldrà viatjar. La feina que s'està començant a fer és de dir, catalans, viatgem per Catalunya, movem-nos per aquí, consumim productes de proximitat, serveis de proximitat, i la gent no estarà en disposició d'agafar un avió potser i anar-se'n el mes de juny. Per tant, tindrà més d'agafar el cotxe i venir. Potser la gent de Lleida doncs, votarà una mica per la Costa Brava. Bueno, aquest, no? Ara, podrem ja sortir, tothom estarà en disposició, si ha estat confinat a casa, estarà en disposició de compartir en un hotel amb 50, amb 150 persones. Desitgem que sí, és el que ha de ser. Val? I, evidentment, s'hauran d'establir les mesures post-confinament, del dia després, de com hem de mantenir, preservar les possibles infeccions. Evidentment, aquest virus no és que el mes de l'1 de juny agafi les maletes i se'n vagi ja no n'hi ha. No, no. Aquest virus ha vingut i ha vingut per quedar-se. El qual haurem de saber com l'hem de gestionar el dia després. I això, a nivell de protocols sanitaris a les empreses, a nivell de protocols de preservar i de detectar qui és el que té anticossos, qui és el que està ja no infectat. Això ens ho està indicant dia sí, dia també, el doctor Oriol Mitjà, en el qual ens diuen, escolta'm, ens hem d'anar preparant quins protocols sanitaris tindrem per després.
Has dit una cosa important, després, com canviarà la nostra forma de relacionar-nos amb la resta de persones, de viatjar, quan puguem sortir a casa.
És a dir, si ara estem a 1 de maig i necessitem tenir 2 metres de distància, els restaurants també a l'1 de juny haurem de tenir 2 metres de distància? Sí, i això què ho implica? Doncs fa tota una sèrie de sí o no, no ho sé, i si és que sí, vol dir que no puc tenir unes taules entre taula i taula i a tenir 2 metres. Evidentment, doncs, bueno, hi ha tota una sèrie de decisions i de protocols i de prevenció que hem de començar a preparar-nos per al dia després. Ara estem en una situació d'emergència humanitària, de situacions molt complicades i molt doloroses per moltes famílies i moltes persones, i ara hem de ser conscients d'això. Però, evidentment, també ens hem de... i no ens podem situar, com diem, no ens podem situar en una zona de permanent por. Ara, durant el coronavirus, m'he de situar en una zona d'aprenentatge, no? Uh-huh. Una zona de creixement, de dir, molt bé, prenc consciència de la situació i penso com actuar. Vale? He de viure el present, però m'he d'enfocar cap al futur. Soc empàtic amb mi mateix, agraeixo, valoro, he de mantenir el meu estat emocional, alegre, he de contagiar esperança, però he de buscar la manera en com m'adaptaré als nous canvis que vindran.
Parlem del petit comerç, perquè hem parlat del turisme. El petit comerç, quines sortides pot tenir ara mateix?
Mira, primer, el petit comerç, creiem que una de les sortides és treballar més orientat a la digitalització d'aquest petit comerç. És possible que aquest comerç... Primer, el petit comerç, fer aquestes campanyes de posar més en valor, i la gent jo crec que ara també està siguent més conscient de posar en valor del consum de proximitat. I aquest és el futur, no? Que són mesures també doncs, de sostenibilitat, de responsabilitat, de compromís, de valorar, d'agrair, d'acompanyarisme, i dir, escolta'm, comprem el comerç local. Això per una banda. Altres mesures de promoció, més enginyoses, més creatives, més de co-crear entre petits comerços i la digitalització. Què vol dir això? Bueno, el tema del teletreball i que ara estem utilitzant moltes tecnologies tampoc és passatger, ha vingut també per quedar-se. Què vol dir? Pues que potser els petits comerços hauran de combinar botiga física amb botiga online. Bé que hi ha ara una xarxa de voluntaris arreu dels municipis de l'Empordà que estan anant a comprar als supermercats i portar-lo i portant el menjar a la gent gran que no pot, que no vol sortir o no pot sortir. Doncs bé, tota aquesta xarxa de voluntaris que ara està fent de repartidors, doncs per què no pot fer després de repartidors de les compres que hagin fet online la gent en el petit comerç? Tot és un nous paradigmes. Per què no el petit comerç doncs, té una botiga online i llavors s'estableixen en zones industrials dels municipis espais de consignes per a la qual tu puguis anar a recollir la teva comanda? Bé que Amazon ha ideat els Amazon Lockers, doncs per què no podem idear els Palafrugell Lockers, els Palamós Lockers, el Santa Antònia Galonja i Galonja Lockers, en el qual la gent vagi allà i compri aplicacions en el qual tu puguis identificar i geolocalitzar els diferents comerços? Les cambres de comerç, precisament, disposem d'una base de dades del cens del comerç geolocalitzat, i això ho posem a disposició del Consorci Català de Moda i Artesania, en els quals les cambres de comerç en som socis fundadors del FECAM. I en som socis fundadors.
Això em fa pensar aquesta, en aquesta frase que fa molta ràbia, això, aquesta, una crisi és una oportunitat. Realment, en poden sortir coses noves d'aquesta crisi.
Bastant. I n'estan sortint. I n'estan sortint, i estan sortint idees des de diferents sectors. Des del sector d'agències de viatges, s'estan treballant en un nou marketplace de dir, bueno, anem a compartir productes i anem-lo a vendre. Turisme i comerç, doncs, bueno, què hem de fer? Tenim un Catalunya Experience a nivell d'Agència Catalana de Turisme. Hi ha tota l'oferta turística catalana? No. I en aquest Catalunya Experience, l'experiència no ha de ser només de viatjar, ha de ser de viatjar i de comprar. Tenim identificat tots els oficis singulars i la gent voldrà conèixer. Doncs, bueno, anem a treballar això. Quines són les prioritats? Doncs és un... Això. Primer, impuls, molt més important pels sectors que són més afectats, els autònoms, el comerç no essencial, la restauració, el turisme i les empreses de teixit industrial. I projectes indirectes relacionats amb aquests eixos, sobretot la digitalització, que la gent sàpiga a on estan, que quan tu arribis a Palafrugell, doncs sàpigues exactament on tens les diferents botigues locals per comprar uns pantalons, per comprar un traje, per comprar artesania, per comprar carn local de Girona, on hi ha les carnisseries locals que venen carn de Girona. Evidentment que tens tots els supermercats, que són multinacionals, i està molt bé, però on pots comprar la verdura fresca i que s'ha cultivat en els horts del voltant de Palafrugell, en el voltant de la Bisbal d'Empordà, al voltant de Palamós? És això el que la gent hem de promocionar. A on són tots aquests petits artesans? O el cisteller del carrer Torres Unama, o el ceramista de la Bisbal, o el ferrer d'allà, o el de que treballa la fusta, o el que fa productes en aquí. A on són? Doncs aquí, aquesta digitalització, tant des d'un àmbit públic, els ajuntaments que posin a la xarxa i un mapa interactiu de dir a on tingui els meus comerços, i els comerços això, i aquest comerç hi puc anar a comprar allà o puc comprar-hi en una botiga online? Bueno, doncs per què no?
És evident, sí, jo crec que escoltant-te veig que és la sortida del que ens deixarà aquesta crisi.
Nosaltres, el nostre objectiu com a Cambra de Comerç de Palamós i totes les 13 cambres de Catalunya, tenim un projecte entre mans, que el presentarem en breu, que és que cap empresa tanqui. És una necessitat de preservar que les empreses continuïn existint. Perquè si no existeixen les empreses, ens estem jugant al benestar de la societat. Sense empreses tampoc hi ha societat.
Clar, des del punt de vista de les institucions, sembla que hi ha el consens, no sé si ho compartiràs, que la solució és ajudes directes de les institucions, ajudes econòmiques directes a empreses i a ciutadans.
Sí, avui s'ha presentat,
ahir va
presentar el govern de la Generalitat, una cosa del govern, que les seves mesures anunciades i que les han posat i que les anuncien un dissabte i apareixen el diumenge a 3:15, doncs la veritat, estan bé, però a més també allò decreto ley i després l'anexa amb les coses que s'han hagut de modificar. Dir, si fem les coses, també fem-les bé. Ja sé que la situació ens exigeix rapidesa, agilitat. Doncs, bueno, aquí està demostrant que les empreses som àgils, podem arribar a ser àgils en adaptació, l'administració li costa. I aquí també és un missatge per a l'administració de dir o es posen les piles a ser més àgils, perquè aquí necessitem àgils i senzills. I la concessió de crèdits amb avals públics està molt bé, però Avalis encara no té tota la informació, o l'Institut Català de Finances, per demanar un crèdit o un ICO, t'hi estàs a estona i el temps que t'ho entregaran o que es formalitzarà potser serà massa tard. Per tant, necessitem agilitzar. Uh-huh. I el govern ha pres tres mesures a l'AI en tema del turisme i per la microempresa, que és molt important, i l'estàvem demanant des de les cambres, i jo mateix, com a president de la Comissió de Turisme i Comerç del Consell General de Cambres, amb converses amb la Direcció General de Turisme, amb la Conselleria d'Empresa i Coneixement, demanant, escolta, a mi és molt important que no ens en oblidem de cap sector. Hi havia un sector oblidat, que eren els guies oficials de la Generalitat, que eren les microempreses de fins a 5 treballadors i no arribaven ni a mig milió d'euros de facturació. Doncs bé, una ajuda i no una línia de crèdit, perquè les línies de crèdit i de finançament i els instruments que es van posar inicialment són instruments que són crèdits, que és menjar per avui i fam per demà, uh-huh. perquè aquest crèdit l'hauràs de tornar. El que estàvem demanant era ajut directe, allò, ajut directe en vena. I aquest ajut, doncs, molt bé, són 2.500 euros perquè t'ajudin a pagar doncs, 3 mesos del lloguer, perquè t'ajudin a pagar aquell proveïdor de la web que t'ha presentat la factura del mes de gener per la web del 2020 i no la pots pagar, perquè t'ajudin en els subministres, a hipoteques que puguis tenir del teu local. Són aquestes. Pel turisme, 2 milions. Amb 2.500 euros, això. Evidentment, dona per tothom? No dona per tothom. Però bé, és que, clar, la capacitat d'endeutament que té la Generalitat és la que té. Mm. Per què? Pues perquè Espanya tampoc fa els deures amb les comunitats autònomes. Però per què Espanya no fa els deures amb les comunitats autònomes? Perquè Europa tampoc fa els deures amb Espanya. I aquí són tres, ho explicava un economista molt bé l'altre dia, en Xavier Saler Martín, són tres organismes internacionals que s'han de posar les piles. És el Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu, i les institucions, la Reserva Federal a nivell dels Estats Units. I a nosaltres, qui ens pertoca? Doncs el Banc Central Europeu. Escolti'm, el 155 que tenia Espanya amb la comunitat autònoma, potser ara va ser hora que sigui Europa, que l'apliqui a Espanya i digui, escolti'm, o Alemanya i Holanda, és que vostès no van fer la feina. Bueno, doncs tu ens donin els diners i Europa que apliqui un 155 al govern espanyol.
Bueno, que controli els diners que porti. L'intervencionisme de l'anterior crisi, no?
Bueno, però si Espanya no ha fet bé els deures, és que és evident. Espanya no, no, quan ha tingut diners no ho ha sabut gestionar. Ha fet aves que no hi ha passatgers, han fet aeroports que no hi ha avions, han fet carreteres que no hi passen cotxes. Doncs és normal que Europa digui, escolti, mostrem els diners que li donem d'Europa per finançar, no ha fet bé la feina. I ara ens estan escanyant. Bueno, doncs escolti'm, doni's, i si a Catalunya doncs, tingués més capacitat d'autogestió, doncs segur que faríem les coses molt millor. Per què? Doncs perquè s'ha demostrat en tres línies que ha fet el govern actualment. Comerç, 9 milions d'euros. Turisme, 2,5. I el teixit industrial, uns altres. I són ajuts directes. Això és molt important.
Pol Fages, ja no tenim gaire temps per més. Moltes gràcies per totes les explicacions. Veurem com evoluciona la situació i veurem si realment...
I que cap empresa tanqui i que si tenen algun dubte, alguna informació, la cambra i les cambres que fa 130 anys que estan dedicats al teixit empresarial, a tot teixit empresarial, sigui o no sigui membre de la cambra, perquè és defensa dels interessos generals de totes les empreses, no cal estar associat per demanar informació a la cambra, estem al seu costat.
Perquè, clar, cal... Hi ha empreses que han hagut de tancar ja, o no?
Sí.
Sí.
Sí. Han hagut de cessar la seva activitat temporalment i bé, veurem si la recuperen, però clar, evidentment, algunes que han hagut de tancar i que s'estan analitzant de dir, escolta, hi ha possibilitat de recuperació. Aquí hem posat, amb aquest projecte Cap Empresa Tanqui, tot un grup d'assessors, d'auditors i d'inversors privats coordinats per totes les cambres, i en aquest cas Cambra de Girona, Cambra de Sant Feliu, Cambra de Palamós, tot un grup en el qual analitzen aquestes empreses, hem detectat algunes, i que estem ja en contacte amb elles per valorar possibilitats de recuperar i, de, en aquest cas, doncs, d'evitar el seu tancament.
Perfecte.
Perquè, si no, pot passar la crisi, si han hagut de tancar, un 5 o un 10% de les empreses han hagut de tancar, serà un verdader desastre. I la responsabilitat, evidentment, que és del bitxo, que en diem nosaltres, no? Però també de les mesures que no s'han pres pensant en l'empresa, en el petit empresari, en l'autònom i en la... amb el teixit empresarial. Però estem al costat per influir amb les administracions perquè ajudin i entre tots, i si anem amb el mateix objectiu, arribarem lluny.
Veig ara, per exemple, que declaracions del ministre, no, del primer ministre holandès, diu, no és un... diu, prefereix un regal a Espanya i Itàlia abans que una resposta europea en forma de bons o préstecs. Que un regal seria diners directes, no sé si això va en la línia del que dèiem.
Bueno, regal potser seria, escolti'm, donem els diners, li donem capacitat d'endeutament, perquè és el que es necessita, que els estats s'endeutin, o sigui, aquesta crisi va per ells, perquè és que si no es desmunta l'estat del benestar de tots, però és que el benestar no només de la societat, però de les empreses, del teixit empresarial, a nivell mundial, és que no és una crisi d'un país o d'un sector, és que és generalitat, és transversal, estem tots tancats a casa, indistintament que siguis paleta, lampista, fisioterapeuta, agent de viatges, guia, hoteler, cambrer, restaurador. Estem tots. No és que és només del sector bancari o del sector... No, no, és que és tots. No és una bombolla immobiliària, no, és que és una bombolla empresarial que ha patat per culpa d'aquí, d'un virus, d'un bitxo. No ha sigut culpa d'un govern que ha fet malament la feina d'una empresa. No, no, és que ha sigut un bitxo. No, i aquest ha arribat per quedar-se i encara estan treballant amb... Perquè per tenir la vacuna, per controlar-lo. Però bé, estem al juny, juliol, agost. Si fem bé la feina també, doncs mantindrem, doncs que a veure, ve la tardor. I qui ens garanteix que després ja no tornarem a tenir altres rebrots? Mirem al Japó, què està passant. Al desembre tothom enreia del coronavirus. I al gener, sí, sí, i al febrer tots. I tothom es va escandalitzar perquè es cancel·lés el mobile. Bueno, doncs que gràcies a Déu que es va cancel·lar. I que es va escoltar a certs experts científics que deien feu el favor de no de tancar-lo, perquè és que aquí, si no, tindrem un problema.
Pol Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que tinguis molt
bon dia. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom.